nosaltres, Laia, estem a l'equador del programa, però hi ha gent que avui comença vacances.
Sí, hi ha gent que les comença dilluns, també.
Hi ha avui qui les acaba, però hi ha avui qui les comença.
Sí,
que hi ha una mica de tot. I el doctor Jordi Pou, el cap dels serveis de pediatria i urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu, sempre ens acompanya els dilluns per parlar-nos de coses de la salut, que són molt apropiades entre els més menuts de la casa, aquestes èpoques en què ens banyem, en què viatgem, i cal estar atents a determinades coses. Hola, doctor.
Hola, bon dia.
Com anem?
Bon dia. Molt bé.
Benvingut al programa. Quin bon color de pell que fa
sí,
el doctor.
Sí,
hem estat una setmana de vacances. Ah. I això es nota.
Fa cara de salut, el doctor.
Sí?
Ens haurà d'explicar bons consells, per segurament no treballa tant, no, doctor?
Això és el primer. Relaxar-se, desconnectar i pau i tranquil·litat.
Doncs això és un bon consell pels nostres oients que comencen vacances avui i els que ja estan ara mateix involucrats, com aquells que sempre diem que es lleven ara a aquesta hora. Quina bona hora de llevar-se, doctor.
Sí, jo no tinc costum de llevar-me tan tard, perquè no puc, però em desperto molt d'hora.
Vostè és un matiner, però sí
que entenc que la gent que li agrada dormir és bona hora.
Això és el rellotge biològic, se li diu? O això
sí.
És una llegenda urbana?
No, jo el tinc.
Vostè el té, eh?
Jo el tinc, per costum.
Escolti, ens fa patir diferents coses en aquesta època de l'any de les criatures, com són, per exemple, la febre, les otitis, coses en funció de les activitats dels crius. Però, si vol, anem una miqueta a pams, perquè la setmana passada vam parlar molt dels termòmetres, que si han de ser de mercuri, que no, perquè els tenim prohibits, han de ser digitals. Són igual de fiables, eh?
Sí, en principi hi ha estudis que són igual de fiables si es posen amb unes petites precaucions, no? Però sí, són igual de fiables.
Si el nano o la noia menuts ens agafen febre, a partir de quina temperatura hem de començar a pensar? Compte.
El més important és no tindre en compte que la febre és un símptoma i no és la causa de cap malaltia, i que, per tant, és igual de dir... És com si digués vostè, a partir de quin nivell de tos m'haig de preocupar? No? Pues no és una mica el mateix. O sigui, el que té que preocupar-li no és la quantitat de febre, sinó és l'estat del nen. I això és el que importa més. Quan nosaltres tenim un nen amb febre, tenim un nen que té segurament una infecció, el més probable és que sigui una infecció, i que està lluitant contra aquesta infecció. Bé, si la malaltia és una malaltia benigna, el nen té febre. Quan nosaltres li baixem la febre, habitualment el nen està bé, es torna a posar content, corre, salta, juga, no com les persones grans, i nosaltres notem que el nen està bé. Quan nosaltres veiem que el nen està amb febre, a lo millor no és molt alta, però està amodorrat, està molt quiet, li baixem la temperatura i continua estant quiet, es queixa, això és el que ens ha de preocupar, perquè segurament la causa de la febre, en aquest segon cas, és maligna, mentre que en l'altre cas, com passa quasi sempre als nens, és un motiu benigne.
Escolta, director, hi ha tendència a vegades de qui veu una mica de febre cap a urgències, vinga, corre, cap allà, que el crio, que, ostres, fixa't, està a 38,5, què hem de fer? Cap a urgències. Cal pensar-s'ho dos cops, oi,
sí,
abans?
Sí, miri, jo tinc un company que fa molts anys ja també que fa de metge, que sempre diu, a vegades arriben els nens abans que la malaltia. Vostès tenen que tindre molt en compte que les malalties són coses evolutives. I que vostè em porta un nen amb febre d'una hora, és quasi bé impossible fer el diagnòstic. I torno a insistir el mateix, el que importa no és la febre. Vostè em porta un nen amb febre, però que s'està ofegant, que respira malament, aquest nen té que anar a urgències. Vostè porta un nen que està amb febre, però que a més està molt obnubilat, molt xafat, li donem un antitèrmic i continua que no es desperta, que no ens contesta, aquest té que anar a urgències, però no per la febre, sinó pels símptomes acompanyats. L'única cosa que sí tenen que tindre molt clares les famílies és l'associació de febre amb taques a la pell, taques hemorràgiques a la pell, que és una forma greu de meningitis i que aquesta, moltes vegades, pues sí que va d'hores el que nosaltres hi puguem fer. I l'altra cosa també és els nens per sota de 3 mesos amb febre són nens que poden tindre malalties greus perquè ells no estan encara capacitats a desenvolupar la seva immunitat.
Com la fem baixar, la febre? Hi ha algun remei d'aquells casolans que ajudi?
No, no n'hi ha. La febre es baixa amb els antitèrmics, amb el paracetamol, amb l'ibuprofeno, amb els més grandets, i si es vol, amb mesures físiques. Jo no aconsellaria una cosa que molta gent fa, que és posar el nen amb aigua freda, perquè això, anava a dir un disbarat, però és una mala jugada pel nen. Si se li vol fer, doncs, té que ser amb una aigua tebiona, més o menys amb un grau o dos menys que la temperatura del nen, per paralitzar pillar-li una mica la febre es pot fer.
I allò d'abrigar-se tant per fer la suada i trencar, allò també ha passat a la història?
Això justament contraindicat totalment.
No va bé,
totalment, totalment. O sigui, quan nosaltres tenim febre, el que estem intentant és mantenir el nostre cos a una temperatura que el nostre cos demana per lluitar contra la infecció. Si nosaltres l'abriguem més, el fem lluitar contra el sobrecalentament i per això suem. No suem per baixar la febre, sinó suem per mantenir-nos a 39, per dir-ho d'alguna manera.
I ara a l'estiu, quins són els principals causants de la febre en un nen?
A l'estiu, les principals raons acostumen a ser infeccions víriques, bé de vies respiratòries altes, sobretot otitis, com dèieu fa un momentet, i l'altra, que són les gastroenteritis de tipus infecciós, que també són freqüents. De totes maneres, baixa molt la incidència a l'estiu, gràcies a Déu.
L'otitis, doctor, és un problema recurrent als estius, amb els nanos i les noies banyant-se a les piscines. A l'origen són els productes que es, per al tractament de l'aigua?
A l'origen de les... Hi ha dos tipus d'otitis, que són les otitis mitges, les que passen, diguéssim, del tímpan cap a dintre, i les otitis externes, que són les del conducte auditiu. Les otitis externes sí que van molt associades, més que els productes, a la humitat i la pèrdua del pH i dels mecanismes de defensa naturals del conducte auditiu, que afavoreixen el creixement de gèrmens. I per això s'acostumen a aconsellar remeis casolans com l'alcohol boricat o barrejar alcohol del 70 i de vinagre al 50% cada un i posar una goteta d'aquestes cada 2-3 dies al nen per mantenir un pH una mica àcid i fer que no es perdin els factors de protecció.
Alcohol del 70 i vinagre.
Sí.
I això que amb una xeringa...
Amb una goteta, amb una xeringa, un contagotes que es tingui, se posa un dia, dos dies, depèn del temps que vagi el nen a la piscina, i això acostuma a ser un protector bastant bo.
I posar taps a les orelles, per exemple, abans de banyar-se, o un casquet que els tapin les orelles perquè no els hi entri aigua?
El casquet, que no entri aigua a les orelles amb un nen que es cabussa i que es tiren de cap i que fan la bomba i que fan tot el que tenen que fer i que se'n van a sota l'aigua, és quasi bé impossible. Els taps a l'orella tenen indicacions amb els nens que a vegades s'han tingut que operar i que porten drenatges per veure que entri l'aigua. I per les otitis mitjanes, el que s'ha de tindre en compte és que l'aigua no entra per aquí, sinó que entra pel nas. I que la porta d'entrada és el nas i que per molt tap que vostès posin, doncs les otitis mitges poden continuar produint-se.
I aigua de mar i piscina genera el mateix problema, doctor?
No, normalment l'aigua de mar és molt més... en aquest sentit és molt més protectora perquè el pH és diferent, perquè hi ha factors de protecció, és com un suero fisiològic, i normalment amb aigua de mar passa molt menys, molta menys incidència d'otitis.
Escolti, doctor, l'altre dia llegia un informe periodístic que voldria saber si vostè s'hi ha trobat i que ens parlava de les senyores embarassades que, segons aquest informe, últimament pesen més. El pes de la dona embarassada és superior històricament, respecte a anys anteriors. No li podria ara dir exactament el nombre d'anys que fa, però que s'ha detectat, deia aquesta peça d'informació que llegia en un diari d'informació general, doncs que s'ha anat trobant. Vostè ho ha detectat, això? Ho han detectat? Senyora?
Jo no visito les senyores embarassades, gràcies a Déu, i li haig de dir que normalment la repercussió en el nadó del pes de la mare, a menys que no siguin situacions molt, molt extremes, és poc important. El problema normalment és per la mare, que aquest sobrepès que té, després li costarà molt més perdre, pot tindre problemes a nivell d'atenció i tot això, però amb el nen, normalment, justament, no tinc ara una estadística, però tradicionalment en els últims anys el que trobem és que els nens pesen poc, i que hi ha molt més naixements prematurs i que hi ha moltes més coses d'aquest tipus. O sigui que jo crec que el sobrepès, sobretot el perill principal, és per la mare, no? I pot ser, clar, en circumstàncies extremes, que si el fetus és molt gran, potser sigui un problema, però no és habitual.
Es pot generalitzar una causa per la qual darrerament els nadons pesen menys? O són un conjunt de circumstàncies?
Hi ha un cúmul de circumstàncies. Moltes són socials, no? Vull dir, les mares avui dia intenten treballar fins a última hora, vull dir, el temps que se'ls dona intenten posar-lo després del part, perquè realment el temps que tenen després del part és molt curt, i llavors doncs, ja aquestes coses fan que el nadó no creixi tan bé, estrès, hàbits, moltíssimes circumstàncies.
Ja n'hi ha, no n'hi ha més.
I ens pregunten els oients a partir de quina edat els nadons es poden banyar al mar.
Jo, la veritat és que aquestes, hi ha algunes d'aquestes preguntes que són molt curioses i molt tòpiques. Jo no entenc per què un nadó no es pot banyar al mar. L'altra pregunta és quina necessitat hi ha que el nadó es banyi al mar, no? Vull dir, ara són les dues coses, no? Vull dir, ara, el nen s'ha de banyar al mar, si vostè el posa a l'aigua, el submergeix amb cura, no li posa el cap sota l'aigua de manera que no pugui entrar justament per les otitis i per tot això, jo no veig per què no s'ha de fer. Ara, sempre estem amb el mateix, si vostè me'l posa a l'aigua de mar amb una aigua glaçada, doncs, escolti'm, que vol que digui, és una mala jugada pel nen, no? Perquè tampoc s'ho passarà gaire bé i no sé quina necessitat hi ha, però inconvenient no n'hi ha.
Un oient demana si per baixar la febre de més de 40 graus d'un nen és adequat posar-li gel al cap.
Les mesures físiques que nosaltres li dèiem són les qualsevol cosa que refredi el cos, no? El fet de que nosaltres hi posem, per exemple, amb la banyera és perquè el calor específic de l'aigua és més alt que el de l'aire i llavors es perd més calor en l'aigua que en l'aire, no? I per això es baixa la temperatura més ràpidament. Vostè està a la platja prenent el sol i no té fred, vostè es posa l'aigua i al cap d'una estona té fred. Pues aquest és el motiu. Posar-li gel al cap no és un... O sigui, interessa refredar el cos. El gel al cap li refredarà molt bruscament aquesta zona del cap, però no el cos. Jo penso que el millor és donar un antitèrmic i esperar el temps prudencial. Sobretot, jo sí que els hi recomanaria, si poden, és evitar que arribi a 40, o sigui, quan el nen comença a estar a 38, perquè a més ja es començarà a trobar incòmode, doncs donar-li un antitèrmic. Si la pujada és tan brusca que puja a 40, normalment quan fan aquestes pujades, la baixada també acostuma a ser brusca, la que l'antitèrmic fa efecte.
Algú que demana, sisplau, si pot recordar la proporció d'alcohol i vinagre.
Meitat 50, i meitat. Sí, alcohol de 70 i vinagre, 50%.
Un altre oient, la Magda, té un nen de 10 anys que té pell atòpica, fa uns mesos diu que té problemes als peus, que se li fan talls, que ha provat corticoides i diferents productes, ara diu que sembla que moli d'arbre de te, sembla que li va bé, però quan la cosa comença a tenir bona cara se li tornen a fer talls als peus. Si hi ha alguna solució?
Bueno, els nanos que tenen una pell atòpica són un verdader problema, i si la pell atòpica és una atòpia greu, pues és fàcil que això passi en èpoques, sobretot d'estiu, en el que a vegades els peus suen i que llavors hi ha com un mecanisme de rosse. Amb la pell atòpica, el més correcte és hidratar-la moltíssima, moltíssima, i quan està en una fase molt aguda, tractar-la amb cortisona.
Doctor Pou, ens ho passem bé escoltant-lo, perquè aprenem coses.
Pues jo també. Perquè, mira, parlo com si estigués a casa.
És important aprendre coses. I
els oients, ja ho veu, li fan preguntes.
I que els oients, sàpiguen coses de qüestions, que ens sembla que les tenim molt fàcils.
Sí, però que no ho són tant, que com a pare ha de costar.
Perquè aquests tòpics de la febre de... Oh, sí, posa't la manta a sobre, que faràs la suada. No!
Es veu que no ara.
El doctor diu que no. No, ara no, ja fa temps.
Sí, però això si vostè ho analitza, és reflexa la cultura popular. O sigui, si vostè mira, quan una persona té una agulla de febre i es cura, què fa? Fa una suada. Per què? Perquè nosaltres, el nostre centre termoregulador, en un moment ens demana posar-nos a 39, per això tremolem i creem calor per estar calents, i quan aquest centre termoregulador baixa, té que perdre calor, com ho fa suant. Pues la cultura popular veia que quan se sua et cures. Llavors, fer-te suar era una manera de curar, no? Passa que els mecanismes fisiopatològics que avui dia coneixem ens diuen no, vull dir, si tu et poses a 39, fins que el teu termostat no baixi, tu no suaràs. Si tu et poses, t'abrigues i puges a 40, suaràs per mantenir-te a 39, amb la qual cosa estàs provocant en el cos una despesa totalment inútil.
I això és el que passa quan portes al cap del servei de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Sí, que t'assabentes de coses, clar, que no sabies. Sí, sí.
De medicina, sí.
De medicina, sí, clar.
Un dia, si vol, vingui a la tertúlia i parlarem de política.
Quan vostè vulgui, jo puc parlar-li. Jo li he vingut sentint tota l'estona per aquí, hem estat sentint l'alcalde de Lleida, m'ha semblat una persona molt assenyada.
Què li sembla?
I molt bé.
Ja veu que parlem de tot una mica.
A més, em sembla que el periodista aquí present és una mica punyent, però està molt bé.
Ja és això, no?
Sí, senyor. Així
com,
sí, senyor.
Així com vostè,
sí, senyor,
cura gent, el meu allò és burxar una,
sí,
miqueta.
Senyor.
Doctor Pou, gràcies.
A vostès.
Fins la setmana que ve. Que segueixi amb aquest bon color de pell.
Espero. Aquesta setmana el perdré una mica.
Va, vinga. De seguida venim amb un ofici d'aquells que fa patxoca, perquè no n'hi ha molts.